Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Aleix Graell.
L'Ajuntament demanarà a la Generalitat que es consideri Sabadell una ciutat amb un mercat d'habitatge tens. A través d'aquest mecanisme s'haurà de vetllar perquè els preus de lloguer no es disparin, sobretot a través de la col·laboració entre les dues administracions. Tot plegat està motivat per la Llei 11-2020, que inclou diverses mesures per la contenció de les rendes dels lloguers. Tot seguit, ampliem aquesta informació i la resta de punts que s'han aprovat a l'últim ple municipal abans de l'estiu amb el company Pere Gallifa. Pas enrere en la desescalada. El govern aprova només mesures per frenar els contagis entre la població de 16 i 29 anys. A partir de divendres, les discoteques i bars musicals no podran obrir les sales interiors i els esdeveniments a l'aire lliure queden subjectes a un topall de 500 persones. Si són més, s'haurà de complir els criteris que defineix Xavier Llevaria, subdirector de l'Agència de Salut Pública.
Passat a les darreres 12 hores un test antigènic ràpid, o bé una PCR, o bé demostrin que tenen l'estat de vacunal complet.
En esports parlarem d'un nou adeu al Sabadell. El defensa murcià Gregor Sierra deixa el club arlequinat i seguirà un any més a la segona divisió. Avui ha estat presentat pel seu nou club, el Burgos. Aquestes són algunes de les qüestions que us explicarem en els pròxims minuts amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans de res, fem una ullada als serveis. Dia càlid de juliol a Sabadell amb temperatures pròximes als 30 graus, però volem saber què és el que passarà a partir d'ara. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Ja comencem a tenir temperatures força elevades, especialment en punts del litoral i per al litoral sud i central. És aquí on va pujar més la temperatura respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora i destaquem els 36 graus que s'estan registrant ja a hores d'ara a punts del Baix Ebre. Sí que durant aquestes immediates hores la temperatura ha d'anar més cap a la zona del Pla de Lleida, també fins i tot en punts de la Catalunya central o bé en punts del Prepirineu. Durant la tarda, a banda, s'espera que vagin arribant alguns núvols que tendiran a deixar el cel mig ennuvolat i també s'esperen alguns ruixats xàfecs que cauran sobretot cap a la serralada transversal i atenció perquè part d'aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta, pedra i també caure amb intensitat. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte. A banda, també arribaran algunes bandes de precipitació no tan actives com aquestes que comentàvem i que afectaran sobretot en punts del Pirineu i Prepirineu Occidental. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 7. Sabadell demanarà a la Generalitat que sigui considerat àrea de mercat d'habitatge tens en els pròxims 5 anys. Això significa que l'Ajuntament haurà de vetllar perquè els preus dels lloguers es continguin, es regulin i es moderin a través de diferents mecanismes com la construcció de nous habitatges protegits, la compra de pisos a través del tanteig i retracte o concertant polítiques d'habitatge amb la Generalitat de Catalunya. El ple municipal ho ha debatut fa pocs minuts i ho ha seguit en Pere Gallifa. Bon vespre.
Bon vespre. El regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, ha defensat la feina que està fent l'actual govern de coalició per garantir la contenció dels preus de lloguers. I ha posat exemples com ara les promocions de més de 500 pisos de protecció social que es posaran en marxa aquest mandat o projectes com el complex de la Roureda amb 99 pisos per gent gran. La majoria del ple ha donat suport a aquesta proposta de demanar que Sabadell sigui considerada àrea amb habitatge tens perquè els grups municipals no són aliens als problemes d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. Per altra banda, també s'ha debatut el futur del gimnàs municipal, tot plegat arran de la indemnització que l'Ajuntament pagarà per assumir les pèrdues d'aquest equipament sobre l'any 2020, que són 101.000 euros. Esquerra i Crida han criticat que durant tot aquest any el govern del PSC i Podem no hagi proposat res per salvar el gimnàs, que acumula pèrdues des del 2018. Ho han denunciat el republicà Raúl García Barroso i l'anticapitalista Nani Valero.
I tenim zero propostes, zero sobre el pla inicial, zero modificacions. Un any on no s'ha fet cap acció per impulsar l'activitat, creiem que el que ha fet el govern clarament és desincentivar, bloquejar la moció aprovada, aquesta intenció de revifar aquesta activitat de gimnàs.
Avui es porta la liquidació, insisteixo, del gimnàs municipal i nosaltres no votarem a favor.
En canvi, des del PSC han lamentat que el govern quadripartit tingués un informe durant el seu mandat que alertava de la caiguda en picat del gimnàs i que no fessin res per salvar-lo.
Es tracta de dos punts que s'han debatut, però encara en queden bastants dependents.
Sí, de fet, un dels més rellevants de la sessió és el que demanarà que Sabadell s'assumi a l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, una iniciativa que inclou 8 ciutats de la segona corona metropolitana per fer-se escoltar a escala catalana. Alhora, avui també s'aprovarà el primer tràmit per tirar endavant el xec comerç de 20 euros que rebran totes les cases de la ciutat perquè se'ls gastin en el comerç i les restauracions locals.
Què implica, però, aquest primer tràmit?
Es tracta només de l'aprovació de les bases de la subvenció, ja que es farà amb aquest format de subvenció, tot i que s'ha anomenat xec comerç. En qualsevol cas, no el podem gastar fins la tardor, perquè és quan es preveu que ja hagi pogut superar tots els tràmits administratius necessaris.
Gràcies, Pere.
Ràdio Sabadell. Adéu, bon dia. Al peu de la notícia.
El govern posa fre. Hi haurà noves mesures a partir de divendres. L'augment de contagis, sobretot entre els més joves, ha motivat la decisió de l'executiu català. La persiana de l'oci nocturn en espais interiors baixarà durant 15 dies i s'estableix un topall de 500 persones als festivals a l'aire lliure, sempre i quan siguin dempeus i s'hi pugui ballar. A partir de mitjanit de divendres, totes les reunions de més de 500 persones hauran de ser amb els assistents vacunats o bé amb un resultat negatiu d'una prova PCR o d'un test d'antígens. Una norma que, si el públic està assegut, no s'aplicarà i que, en el cas del Festival Cruïlla, que es celebra a Barcelona aquest cap de setmana, es podrà tirar endavant perquè forma part d'una prova mèdica. La nova normativa també preveu la reducció de l'horari nocturn. Caldrà tancar a les 3. Les normes tenen una vigència de 14 dies. I sobre festes majors, Protecció Civil ha aclarit que les activitats s'hauran d'adequar a la normativa actual. Imma Soler és la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
Si hi ha alguna activitat dintre de la festa major que és una activitat cultural, s'haurà de fer amb les mesures que es preveu per a les activitats culturals. I ara, en aquest cas, aquelles activitats en què hi hagi activitat que sigui dempeus i amb mobilitat, amb moviment, amb ball, aquestes hauran de complir aquesta previsió de que si hi ha més de 500 persones es faci aquesta realització d'aquesta capa de seguretat.
Pel que fa a la mascareta, el govern en recomana l'ús en tots els espais interiors i exteriors. I això ho fa perquè els indicadors de la pandèmia continuen expandint-se i també a Sabadell. Un dia més, tots empitjoren. El risc de rebrot es troba situat a prop dels 1.500 punts. La velocitat de contagi torna a créixer i ara és del 4,23, que vol dir que cada infectat transmet el virus a 4 persones. Un altre indicador que creix és la incidència acumulada a 14 dies, que registra 353 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han declarat 155 nous casos de Covid, que eleven la xifra total als 20.764 contagis des de l'inici de la pandèmia. L'ascens dels casos afecta principalment els joves, el sector menys vacunat. Avui la mitjana de l'edat de les persones que tenen el virus és de 26 anys. I enmig d'aquest escenari preocupant, la situació es torna a complicar al Taulí, on els pacients ingressats per coronavirus s'han tornat a enfilar fins als 33, una xifra que no es veia des de mitjans de maig. Aquests malalts, una desena, es troben a l'UCI o a la unitat de semicrítics i en els darrers 5 dies el centre sanitari ha registrat 22 hospitalitzacions i una defunció, a més de 92 diagnòstics nous. Unes xifres que es contraposen a la vacunació, que segueix, però, marcant rècords. Actualment, la ciutat hi ha 123.830 persones amb la primera dosi del vaccí i 86.282 amb la pauta completa.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I la pandèmia del coronavirus també ha suposat una gran petjada per a la nostra salut mental. El Taulí cada vegada veu més casos de pacients amb una por i una angoixa extremes envers la Covid, un sentiment que pot acabar limitant el seu dia a dia. Amb l'objectiu de tractar la problemàtica, el grup de recerca de trastorns afectius de l'àrea de salut mental i neurociències de l'I3PT ha posat en marxa un assaig clínic. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. El Taulí busca ara voluntaris que hi vulguin participar amb la voluntat d'establir una relació entre la por i l'angoixa a la Covid-19 i l'anomenat biaix atencional. El doctor Marc Fradera, qui lidera l'estudi, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Hi ha teories que diuen que l'ansietat està relacionada amb els biaixos atencionals que posem. I, per tant, hi haurà dos grups d'intervenció en aquest estudi per tal d'avaluar l'eficàcia, i un d'ells rebrà aquesta intervenció psicològica i l'altre rebrà una intervenció també sobre l'atenció, però serà neutra sobre l'atenció. De la mateixa manera que quan s'investiguen medicaments, la majoria d'estudis tenen un comparador, tenen el tractament a avaluar i un comparador neutre. Seria una intervenció placebo.
Els participants, que han de ser majors de 21 anys, hauran de fer una sèrie d'exercicis de 10 minuts durant 5 dies a través d'una aplicació, de manera que no hauran de sortir de casa seva. La setmana prèvia se sotmetran a unes proves psicològiques i en la posterior a un procés d'avaluació per comprovar si el tractament resulta exitós. A hores d'ara ja hi ha 17 persones interessades en participar-hi. Es pot presentar la sol·licitud a través de l'adreça de correu ansiedadcovid@taulí.cat.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Passen 11 minuts de les 7, deixem la Covid, parlem de tribunals. Vist per sentència el judici contra el grup de neonazis que va amenaçar 4 membres de Jovent Republicà mentre pintaven un mural antifeixista al barri de Sol i Padrís. Estan acusats d'haver comès presumptament un delicte d'odi.
La regidora d'Esquerra, Glòria Llobet, és una de les denunciants que avui també ha acudit a declarar als jutjats de Sabadell. Llobet ha criticat la impunitat amb la qual actuen aquests grups i ha subratllat la necessitat de continuar plantant cara al feixisme.
Contra tot això que han fet, nosaltres no ens aturarem, no podem aturar-nos. El que hem de fer és combatre el feixisme, seguir avançant i seguir lluitant. Els denunciarem allà on calgui, farem el que calgui, defensarem els nostres, defensarem a tothom, perquè tothom hem d'anar amb llibertat per tot arreu. I el que no ens podem permetre és que la gent passi por, que la gent estigui amb aquest sentiment, no?, de que no pot fer el que vulgui, que no es pot expressar com vulgui, i ell el que volen fer és mantenir aquesta llibertat.
Abans de celebrar-se la vista, els 4 denunciants, juntament amb altres membres de Jovent Republicà i altres regidors d'Esquerra, com Gabriel Fernández, Santi Valls i Raúl García Barroso, s'han concentrat a les portes del jutjat sota el lema «El feixisme avança si no se'l combat». També hi ha participat el regidor de la Crida, Lluís Pere Arnau.
I baixen les temperatures, però el risc d'incendi persisteix. De totes maneres, des de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell alerten que el risc d'incendi es manté, concretament al nivell 1 del Pla Alfa. Entre les bones notícies, ja que la collita ha acabat i, per tant, el risc d'incendi forestal s'ha esvaït. Ara només cal esperar que augmenti la humitat i que faci una bona tempesta que carregui les plantes i els arbres d'aigua. Ho ha explicat el membre de l'ADF, Juan Majaime, al programa El Cafè de la Ràdio.
Un aumento de sequía sin pluviometría importante no significa que se ensucien los coches, sino que penetren el bosque, ¿no? Bajo la premisa esta de que el mejor bombero es la planta, si la planta no puede absorber esa humedad, si se produce un incendio, pues claro, ese combustible estará más disponible. Hay que esperar un poco la meteo, la predicción meteo, a ver si afortunadamente nos entra algún episodio de lluvias, como estos dos últimos veranos.
El més perillós ara, alerten des de l'ADF, és que es produeixi un incendi al vespre, ja que els helicòpters i avions dels bombers no es poden enlairar sense fum. I una cosa que sí que esperem que torni aquest estiu és el programa d'activitats de gent gran, Grans Vespres. La proposta arriba de la mà de la regidora de Cicles de Vida i compta amb una quinzena d'actes repartit per 3 complexos de la tercera edat que hi ha a la ciutat. Raquel García ens n'explica tots els detalls.
Bona vesprada. Dilluns comença aquesta segona edició de Grans Vespres amb una masterclass Fes Musics per moure's amb les músiques de sempre. A partir d'aquí, havaneres, teatre, concerts de joventuts musicals i fins a un recital amb la soprano Esther Boqueras. Per la regidora de Cicles de Vida, Sònia Assada, la segona edició d'aquest cicle manté l'esperit del retrobament impulsat l'any passat, però que enguany ha volgut comptar amb les entitats.
I aquest any fem un mix. Hi haurà algunes coses, com grups que portarem per amenitzar musicalment les tardes, però hi ha molta proposta de les entitats, com corals o petits curs de teatre, que això també ens ajuda a veure que podem retornar a poc a la normalitat, a la nova normalitat. El format el mateix, aire lliure, asseguts, distància, mascareta.
Les diferents actuacions es faran a partir de les 6 i les 7 del vespre als tres complexos de gent gran de Sabadell, a Sant Oleguer, a Alexandre i al Parc Central.
I ara són 15 minuts per sobre de les 7. Anem a repassar informacions més breus. El conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno, defensa les retallades de plantilla en el sector bancari. Ho ha dit així en el marc de la trobada del sector bancari organitzada per l'IES, en el qual també hi han participat els consellers delegats de CaixaBank i el BBVA.
La transformació és brutal. El número de transaccions s'està disparant d'una forma absolutament abrumadora. ¿Por qué? Porque la facilidad de uso lo permite. Entonces la consulta de todo tipo de saldos es muchísimo más frecuente. Yo creo que el cambio es profundísimo. Y la clave es que esas relaciones personales no son para todas las necesidades del cliente. Para algunas necesidades el cliente prefiere ya hacerlo solo y no tener un gestor personal que le cubra.
Els consellers delegats del Sabadell, CaixaBank i el BBVA han insistit en la rendibilitat del sector, que encara és baixa, i que les empreses han de transformar-se per sobreviure. I un detingut per atemptat i resistència a l'autoritat. Els fets han tingut lloc aquesta matinada al Passeig Manresa, quan la policia municipal ha procedit a la identificació de tres joves que mantenien una actitud incívica. Un d'ells estava bevent a la via pública, mentre que un altre va acabar detingut per atemptar i increpar els agents. D'altra banda, a l'avinguda Paraires, els agents han denunciat un conductor per presumpte delicte contra la seguretat vial. El jove, de 24 anys, no tenia el carnet de conduir. I anirem ara a Sant Cugat, on els Mossos d'Esquadra investiguen un possible agressió homòfoba durant la festa major d'aquest municipi. Tres persones van apallissar un noi fins deixar-lo inconscient mentre l'insultaven per ser homosexual. Els col·lectius LGTBI del municipi han organitzat una concentració de rebuig a aquest nou episodi i condemna pel crim del Samuel. I les grues de paper elaborades pels membres del Consell d'Infants de Sabadell ja han arribat al Memorial de Pau d'Hiroshima del Japó, una iniciativa que pretén reivindicar el dret a la pau de tots els nens del món avui, dia 6 de juliol, Dia Internacional de la Pau. Així s'ha fet saber durant la sessió plenària del Consell que es va celebrar la setmana passada. I Endesa, que renova una subestació al polígon de Can Jardí, a Rubí. Amb la modernització de les instal·lacions es reforça així el servei elèctric de gairebé 23.000 clients de Rubí, però també de la ciutat veïna de Sant Cugat. La companyia ha invertit 65.000 euros en la subestació dels dispositius de maniobra pneumàtica en els seccionadors del parc d'alta tensió de la instal·lació per uns de nous que són elèctrics. Això permetrà controlar-los a distància i garantir una major rapidesa en el restabliment del servei en cas d'avaria. Temps ara per la cultura i us explicarem que l'il·lustrador sabadellenc Ricard F. s'estrena com a escriptor en la seva novel·la Màquines del Caos, una publicació que mai més, amb tints de ciència-ficció i transhumanisme que posa a prova la imaginació i l'esperit crític del lector en un món per explorar. Ens explica més detalls en Rubén Estevez. Bona tarda.
Bona tarda. Era un dels majors reptes del reconegut il·lustrador, no dependre per una vegada del vessant gràfic per explicar les seves històries. I finalment ho ha aconseguit. Les Màquines del Caos tracta de l'Apne, que, junt amb el seu equip, haurà d'introduir-se dins d'un dels complexos corporatius més poderosos del sistema d'estats. Una aventura coral que veu de referències com Blade Runner o Akira, obra del reconegut mangaka Katsuhiro Otomo. En clau local, Ricard també troba el gènere de la ciència-ficció en un bon moment per a l'escena catalana. Així ho ha explicat en primícia al programa El Matí.
Malauradament és un gènere que no ha estat mai massa present, diguéssim, al cos literari català. N'hi ha, vull dir, tenim Pedrolo, tenim Perucho, però sí que ja tenim un dèficit molt important. Per sort, ara, últimament, els últims anys, una sèrie d'editorials catalanes estan traduint altres imponderables, descobrint-nos que hi havia grans noms de la ciència-ficció que ens havien passat desapercebuts.
Si en voleu saber més sobre l'obra, podreu assistir a l'acte que organitzarà el dimarts que ve a la llar del llibre amb la presència del mateix autor, junt amb el periodista i prologuista de la novel·la, José Valenzuela. Serà a les 7 de la tarda.
I de la literatura a la música. Aquesta nit, Roger Mas actua al Fresh Festival.
Passar la frontera el maleter d'un Mercedes verd i atrotinat
Amb 10 discs i 25 anys de carrera com a músic i compositor, el Solsoní torna a Sabadell amb un espectacle en què reinterpreta el seu repertori propi i ja ha promès que explicarà algunes de les anècdotes darrere de les creacions. El concert es basarà en tres pilars: músiques ancestrals, música moderna i tradició pròpia, una combinació que ha marcat la carrera del músic. A l'escenari, Mas només estarà acompanyat de la seva guitarra i de les melodies que coneixen més bé el seu públic. Una entrevista al Cafè de la Ràdio on ha detallat que serà com serà aquest recital.
Quan toques sol, les vas cantant, es van readaptant i van canviant, van mudant les cançons. Sense contar que, a més, quan toques sol en directe, doncs també hi ha el moment, la màgia del moment, i com que no t'has d'entendre amb ningú més a l'escenari, doncs les cançons poden estirar-se i comprimir-se i poden fer màgia.
Un concert en què el músic repassarà una trajectòria però sense incloure cançons del seu proper disc que veurà la llum al setembre. I la revista Vallesos compleix 10 anys resseguint la geografia humana de la comarca. La seva aposta per temes locals i el paper ha fet forat entre el públic en un context d'aprimament del sector i en què internet ha modificat la premsa escrita de dalt a baix. Cada any s'editen dues revistes que tenen una tirada de 2.600 exemplars i grans temàtiques amb dossiers dedicats a temes com l'excursionisme a les fondes o, en l'últim cas, els aplecs. Els impulsors dels Vallesos defensen l'espai comú del Vallès, un territori amb més de 1.400.000 persones que congrega moltes realitats diferents. Per això, durant més d'una dècada han intentat fer viable un projecte periodístic que no està lligat a l'actualitat, però que recull el testimoni immaterial. Per Vicenç Relats, director de la revista, era una aposta arriscada.
Iniciar fa 10 anys, quan sembla que tot ha de ser online i tot ha de ser virtual i digitals purament, doncs apostar per una publicació que el seu tret fort precisament és el paper i és el llom i és el caràcter de format revista-llibre, per més que evidentment tenim un portal que és vallesos.cat on es poden trobar tots i també hi ha la subscripció online on es poden descarregar.
Una revista que ha estat reconeguda amb premis dins del sector, com per exemple el de millor revista catalana el 2014 o un reconeixement pel reportatge 50 anys de les Riuades de 1962.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Falten 7 minuts per 8:15. Anem a les notícies internacionals. El govern crea un fons especial dotat amb 10 milions d'euros per fer front als processos oberts pels tribunals de cuentas contra exalcàrrecs de la Generalitat. El fons complementari de riscos serà la fórmula que ha trobat l'executiu per fer front a les finances que sumen uns 5,4 milions d'euros per l'organització de l'1 d'octubre. I un altre punt, els Mossos que acompanyaven a Puigdemont a Alemanya asseguren que el volien entregar a la justícia belga. Els agents han explicat que en cap moment es pensaven que estiguessin cometent cap delicte, ja que els advocats havien pactat l'entrega amb la fiscalia d'aquell país. Durant la primera sessió del judici de l'Audiència Nacional s'han negat a respondre les preguntes de fiscalia. I ara els esports. I comencem parlant de futbol perquè Gregor Serra canvia el Sabadell per Burgos. El central murcià seguirà jugant a segona divisió, però ara en un altre equip acabat d'ascendir. Aquest migdia el conjunt castellà ha anunciat la seva incorporació, uns minuts després que el defensa s'acomiadés dels arlequinats a les xarxes socials. Gregor ha agraït el tracte rebut per les seves dues campanyes a la nova Creu Alta i s'ha mostrat convençut que el Sabadell tornarà aviat al futbol professional. Sergi Garcés repassa aquests 2 anys del central a Sabadell.
Gregor Sierra ha disputat un total de 61 partits oficials amb la samarreta arlequinada en els 2 últims anys, comptant partits de Lliga Regular, Playoff i Copa del Rei. Arribat fa un parell d'estius procedents de l'UCAM murcià, a la nova Creu Alta no ha tingut un any tranquil. un ascens i un descens en dues campanyes, a més d'una pandèmia. La xifra de minuts jugats pel defensa és de 4.887, sent un dels habituals als esquemes d'Antonio Hidalgo com a central esquerrà, si bé fins i tot ha arribat a jugar algun partit com a pivot defensiu. La temporada passada va disputar 29 partits, els 29 de titular i els 29 complerts, sense perdre's ni un sol minut. Enguany ha estat titular en 31 dels 35, habitual als 11, però no indiscutible com ho era a segona B. Amb la samarreta arlequinada ha celebrat un gol contra el Prat a segona B i ha patit una expulsió a El Molinón davant l'Sporting a segona A. No es va perdre ni un sol minut del playoff a Marbella i ha rellançat la seva carrera a segona A després del pas més que discret que havia tingut anys enrere quan militava al Numancia. Prova d'això és el seu fitxatge ara pel Burgos.
Una quinzena de jugadors ja han anunciat per motius diversos que no segueixen al Sabadell. Les dues incògnites ara són si Adri Cuevas o Undabrena seguiran. L'andalús estaria més a prop de renovar que el basc, tot i que no s'espera que sigui de forma imminent. Tampoc es preveu cap fitxatge en les pròximes hores en el marc d'un mercat d'incorporacions de la primera ref que està força pausat.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
I ara passem a l'Escola Pia i els amics del Pou Insecat, que han anunciat renovacions dels seus entrenadors, Pedro Donoso i Francis Barragán. Els dos conjunts sabadellencs coincidiran en guany a la segona B i hauran d'afrontar objectius similars. Adrià Arroyo, bon vespre.
Bon vespre, Aleix. En el cas de l'equip dels Marinals, l'Amics del Pou acaba d'assolir l'ascens a la categoria de bronze del futbol sala estatal i confia en el mateix tècnic per encarar el nou repte. De fet, Barragán confessa que la seva continuïtat estava pactada fins i tot sense saber la categoria a la qual hi serien.
Dar las gracias al club desde el primer momento, incluso desde antes de que acabáramos la temporada y sabes, ya conseguiríamos el ascenso y todo, ya confiaban en mí, pues, charlas con el presidente y con Sintú, para este año fuese lo que fuese, y por suerte va a ser en segunda vez, y contentísimo.
Aquesta serà la primera temporada de Francis Barragán com a primer entrenador a segona B, categoria que ja coneix, però com a segon del Barceloneta. Al carrer Garcilaso, mentrestant, hauran de fer front a absències sensibles, com les de Roger Carrera, Loinazo, el retirat Santi Sardà i Pol Viada. El renovat Pedro Donoso, que encetarà el tercer curs d'aquesta segona etapa seva al capdavant de la Pia, espera una lliga especialment igualada.
Tenemos ilusión, también hay que decir que fue bonita la del año pasado, ¿no? Sí, con muchos problemas con el tema de la pandemia, pero bueno, al final el formato pues gustó y fue entretenida, ¿no? Y bueno, y para el año que viene pues será complicado, ya que casi todos los equipos tienen muchísima calidad y bueno, desconozco un poquito los equipos que han subido, pero bueno, va a ser una temporada complicada y veremos a ver cómo va transcurriendo, ¿no?
Els camins d'Escola Pia i Escorial són diferents, però les fites seran compartides enguany. A Can Colapi per la renovació que hauran de fer, a l'Amics del Pou per ser novells a la categoria, però tant Pedro Donoso com Francis Barragán fixen un mateix objectiu, la permanència, i a partir d'aquí a somiar.
L'objectiu de la temporada, pues, en primer lugar, como cada año, ¿no? Volver a mantener al equipo en la categoría, ¿no? Yo creo que después de las bajas que hemos tenido, pues bueno, tenemos que volver a competir de la misma manera que el año pasado y no va a ser fácil, ¿no? Yo creo que ilusión tenemos todos y veremos a ver cómo va la pretemporada y hasta que no empiece a rodar la pelota es muy complicado, ¿no? Marcarse objetivos.
Todo lo que llegue, bienvenido sea, pero está clarísimo que el objetivo del Escorial, del Pau, es mantenernos e intentar consolidar al equipo en esta categoría, ¿vale? Mirar más para arriba, ya te digo, si viene, bienvenido sea, es muy difícil, sabemos que vamos a sufrir muchísimo, eso que no lo dude nadie, ni jugadores, ni nosotros como técnicos, ni que no lo dude nadie, vamos a sufrir muchísimo, pero el objetivo es el que nos tenemos que marcar es ese, el intentar mantener una categoría y sobre todo afianzar al club en esa categoría.
A més de l'Escola Pia i de l'Amics del Pou Insercat, el mateix grup també serà el Natació Sabadell, que ja fa setmanes que va confirmar la continuïtat del tècnic Borja Burgos i les novetats a la seva plantilla.
I abans d'acabar, un apunt sobre futbol internacional, perquè la selecció espanyola s'enfronta a Itàlia aquesta nit a les 9. Serà Wembley en la primera de les semifinals de l'Eurocopa. Saràbia arriba al partit amb molèsties, mentre que el conjunt transalpí està lesionat en gravetat Spinazzola, que es perd la resta del torneig. I amb això, marxem. Això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre del 6 de juliol de 2021. La informació torna a aquesta casa, Ràdio Sabadell, a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. També ens podeu mantenir informats a través del nostre web. Que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.